L'escala identifica un terreny municipal que podria acollir habitatge de lloguer assequible. L'Ajuntament treballa en una modificació puntual del planejament urbanístic per tal que un terreny del carrer Lleida pugui acollir una promoció d'habitatge de lloguer assequible. El govern ha qualificat el projecte com a aposta forta pel que queda de legislatura i ha admès que el futur immoble podria admetre fins a 46 apartaments en aquest règim. Punt i final a les obres al carrer Ginesta, on per una avaria a una bomba i a un dipòsit es barrejaven les aigües pluvials i les aigües brutes. L'actuació ha suposat una despesa de 30.000 euros. L'Escala participa a la trobada euroregional que cooperarà per transformar l'Associació d'Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya. Ha celebrat les jornades entre els territoris rurals i marítims. L'Escala hi ha estat present per fer valdre la importància econòmica i patrimonial del sector de la pesca al municipi. De sortir d'aquest dijous al Folí de la Sala al quart festival Les Muses. Es tracta d'una mostra d'art contemporani organitzada per Cultura que incentiva l'exposició d'artistes i creadors de l'Empordà. Del 5 al 7 de desembre, el festival acollirà diferents tallers, exposicions i activitats artístiques repartides per diferents espais culturals escalencs. En esports, el Futbol Club L'Escala està en una posició envejable. És segon al grup 5 de la tercera federació quan s'han disputat les 12 primeres jornades. Des que ha començat la competició, l'equip de David Corillo sempre ha estat trepitjant les promocions d'ascens. I el temps avui dia de ser el més clar i tramuntaneta. Per demà, altre cop més núvols i ambient d'hivern. Fins aquí el butlletí d'aquest dimecres 3 de desembre. Podeu seguir atents a la informació a través de la reemissió de l'informatiu. Res més, nosaltres hi tornem demà. Que passin una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Ràdio L'Escala, sempre al teu costat, amb la millor música.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora que la dedicarem tota íntegrament a parlar de medi ambient i de dones. Ja veurem com ho relacionem tot això. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Ran de Mar.
Ambient. Parlem de Medi Nostrum.
Ara ho comentàvem, avui volem parlar, és dimecres avui, i això vol dir que ens toca parlar de medi ambient i per aquest motiu ja tenim a punt el nostre fidel col·laborador, en Joan Ramon Mendo. Molt bona tarda, Joan Ramon.
Hola, Marina, bona tarda.
Preparat per avui?
Avui portem xitxa, portem material interessant. Ve el nostre col·laborador quinzenal,
l'Antoni Ferran, que de moment ens ha abandonat. No, ara entra per la porta.
Està a punt d'entrar el Toni Ferran, que a més avui a través del Toni coneixerem...
A tres persones diferents.
Tres testimonis, tres dones, perquè avui el tema és dones i medi ambient, com intervé la figura de la dona en matèria de conservació, de medi ambient, biodiversitat, etc. Llavors, abans...
Sí, no, anava a saludar el Toni Ferran.
Ah, sí, sí, li donem la benvinguda, Toni.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Que
avui has arribat allò just, no? De...
Avui a l'última campana.
Avui ha fet un Joan Ramon.
Sí, bueno, però jo vinc amb transport públic que té excusa, ell no.
Jo hi vull a una mega sideral que hi havia a l'autopista, espectacular.
Déu-n'hi-do.
Més d'una hora de retenció.
Déu-n'hi-do.
Escolta'm, què no vas a dir?
Bé, vaig a fer una petita introducció, ja sabeu que normalment tiro de GPT, de ChatGPT, per obtenir algunes
Gemini
dades.
Gemini també funciona molt bé, prova'l si no l'has provat.
El Gemini el vaig provar un dia i vaig acabar malament.
T'hi vas veure ja amb ell.
Vaig partir peres amb el Gemini. Llavors, amb el ChatGPT, ojo, cuidao, perquè ara us donaré algunes dades. He fet una llista, li he demanat una llista de 10 dones que siguin un referent en temes de medi ambient, temes de conservació, de natura, etc. Llavors, són 10 persones, 10 dones... no són d'aquí, no tenim, que jo sàpiga, cap referent internacional a nivell de conservació de medi ambient, i si el tenim no ha sortit, diguéssim, als mitjans, no és conegut en aquest cas. Parlaríem de dones a nivell internacional que han tingut un pes específic dins d'alguns temes de conservació d'algunes espècies, d'algunes parts del planeta. Si et pregunto, per exemple, Marina, tu quina dona et ve al cap amb temes de medi ambient? Quina seria la dona que ara mateix...
Doncs no ho sé, no en tinc ni idea.
Com a referent. Vale. Aquesta és una de les reflexions que faré al final i entendreu el perquè, entendràs el perquè t'ho he preguntat. Hi ha dos referents per la majoria de la gent, com a mínim de la meva generació i fins i tot de gent jove que coneix el que han fet. Una d'elles és Jane Goodall. Jane Goodall,
ah, sí.
És aquesta senyora que m'ha dedicat mitja vida
que
o més.
Que va morir fa relativament poc.
Efectivament, a l'1 d'octubre d'aquest any va morir la Jane Goodall, que va dedicar tota la seva vida a donar a conèixer el comportament... la vida natural, la vida salvatge dels ximpanzés i d'altres espècies relacionades. I, doncs, se n'ha fet molta difusió de la seva feina. Jo crec que merescudament és una de les dones, dels referents femenins que tenim en matèria de medi ambient a nivell internacional. En paral·lel, també tindríem la Diane Fossey, que no és tan coneguda perquè, desgraciadament, va morir l'any 1985 i va ser coneguda per la seva tasca similar a la de la Jane Goodall, però en aquest cas amb els goril·les de muntanya. De fet, es va fer una pel·lícula, que recordareu tots, que es deia Goril·les a la boira, o Goril·les a la niebla en castellà, i la Sigourney Weaver...
M'ho acaba de xivar la Sílvia García.
Molt bé. Molt bé, la Sigourney Weaver va ser qui va interpretar el paper de la Diane Fossey, doncs això, doncs, fent aquesta interpretació de la seva vida al costat, en família, podríem dir, amb els goril·les de muntanya, crec que era a Ruanda, sí, efectivament, a la zona de Ruanda, que és on encara queden algunes poblacions relictes d'aquesta espècie en perill crític d'extinció. Bé, aquestes serien les dues figures femenines més rellevants que potser tots tenim en ment. Hi hauria una tercera que per mi no és rellevant, que seria la Greta Thunberg,
sí,
que per mi no és una figura femenina rellevant, és un producte de màrqueting, i ho deixaríem aquí. No vull entrar tampoc en cap jardí, però per mi no ho és. Per mi ho són les persones que han dedicat la seva vida a la conservació de la natura. Ara fer una llista més ràpida.
Però podem saludar així abans a les convidades que les tenim?
Oh, i tant que sí.
Perquè fa una estona que esperen aquí per telèfon perquè sàpiga la gent que les tenim. Per una banda tenim a la Montse Tena. Molt bona tarda.
Tarda.
També hi ha la Mercè Jané, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I la Montserrat Vilardosa, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Després l'Antoni Ferran acabarà d'explicar qui són. Endavant amb la teva llista així més ràpida, allà, Joan Ramon.
Molt bé, perdoneu, convidades. Normalment sempre faig aquesta petita introducció, llavors dono pas al Toni, que és qui porta doncs, ja el guió del programa doncs, ben estructurat. Jo només faig quatre pinzellades. Bé, faré una llista, acabaré la llista. Tindríem a una senyora que... Clar, parlo de senyores perquè són persones que algunes d'elles ja no hi són, ja no són amb nosaltres, i altres tenen una edat avançada. Aquest és un tema, és una reflexió que faré al final. Per què passa això? Viruté Galdiques, referent mundial en conservació d'orangutans i de boscos tropicals associats a aquesta espècie. Normalment això crec que és a la zona d'Indonèsia, a Borneo. Patricia Wright, que és primatòloga especialitzada en lèmurs i que va ser una de les artífexs de la creació del Parc Nacional de Ramoffamana a Madagascar. Madagascar, recordem, que és un dels punts calents de biodiversitat de tot el planeta. Hi ha una quantitat d'espècies endèmiques espectacular a Madagascar. Una altra referent femenina és la Sylvia Early, oceanògrafa amb un carisma desbordant, protectora dels oceans i pionera en immersions profundes. Recordem també que en la part fonda dels oceans també hi tenim punts calents de biodiversitat, espècies que fins i tot encara no s'han descrit per la ciència. Un altre referent seria la Ann Innis Duck, que ve a ser com la Jean Goodall, però amb les girafes. És a dir, va dedicar doncs, gran part de la seva vida a protegir, a preservar doncs, les girafes i el seu entorn natural. Tindríem en el número 7 la Margaret Atwood, que aquesta senyora és una escriptora, però a més és activista ambiental, defensora de biodiversitat i promotora de projectes de conservació d'ocells. Amb el número 8, Wangari Maathai és biòloga i ecologista keniana i va ser la creadora del Green Belt Movement. Uh-huh. El Green Belt és això que anomenem cinturons verds. El número 9, la Robin Wall-Kimmerer, botànica, ecòloga i divulgadora, que combina la part científica amb la part de saviesa indígena, allò que dèiem amb el Toni fa dues setmanes, els grups locals, les comunitats locals, que en aquest cas doncs, parlarem d'indígenes quan són en zones selvàtiques. I finalment la Julia Hill, que aquesta seria una noia més que una dona per la seva edat. És una activista ambiental que va viure durant més de 700 dies a dalt d'un arbre per salvar-lo de la tala.
Déu-n'hi-do.
Vull dir, 700 dies són gairebé 2 anys. Se'ls han de tenir molt ben posats, permeteu-me l'expressió. I aquest seria una mica el resum que em va fer el GPT, no? De persones, de dones rellevants a nivell de medi ambient. Les dues reflexions que vull fer són molt ràpides. Una, que tal com ha passat amb la Marina, hi ha molta gent que no té referents, ni femenins ni masculins, eh? Ojo, que això és important també. Quan tu preguntes, digue'm un referent a nivell de conservació, tothom, o els més antics, els més iaios, te direm Jean-Jacques Cousteau, vale? Jean-Jacques Cousteau. O aquest senyor, ara me'n recordo com es diu, aquest senyor anglès, que també és molt famós, de la BBC. Bueno, és igual, tenim aquests dos referents masculins, però no en tenim més. De referents també en tenim dos. I a més coincideix que les edats de tots aquests referents són o molt avançades, o ja no són amb nosaltres, han mort, ja no podem comptar amb aquestes persones, perquè pertanyen a una generació que ha anat deixant un buit i aquest buit no s'ha reomplert, no? Llavors aquesta és la segona reflexió que vull fer. Què ha passat amb aquesta generació a la que no tenim aquests referents, aquestes persones que als anys 60, 70, a la seva maduresa científica personal van donar a conèixer doncs, tots aquests conflictes ambientals en moltes zones del món. Ens falta aquesta generació. I a partir d'aquí, Toni, et dono pas perquè faci les presentacions.
Moltes gràcies. I la primera cosa que hauria de fer és, diguéssim, renyar una mica el xat GPT.
Oh, no?
Renyar-lo molt. Perquè ha fet un error molt greu. d'acord? Hi ha una dona catalana, efectivament, molt important, que és la Josefina Castellví, no? Pionera en recerca a l'Antàrtida, en recerca oceanogràfica. És la primera dona, la primera màxima responsable d'una base científica a l'Antàrtida, la primera de tot el món. D'acord? Per tant, que el ChatGPT, diguéssim, obviï una científica catalana de referència és greu.
Bueno, faig una defensa, un alegato. Al ChatGPT li havia demanat dones que tinguin relació amb el medi ambient. Dones, sí, sí. De dones científiques?
Científica,
tindríem una altra llista, eh?
Científica oceanogràfica, en aquest cas. Clar. Recerca oceanogràfica és molt rellevant, per això deixeu-me que la posi en valor aquesta científica internacional catalana, no?, de referència a nivell global.
Molt bé, és recent per això, no?, aquest nomenament.
No, no, ja té uns quants anys. Sí, i una llarga carrera. De fet, i avui també, per contradir una mica les coses, de referents n'hi han. A vegades els referents poden ser coneguts a diferents rodals. I avui parlarem de referents actuals, de tres referents, d'acord? La Montse Tena, la Mercè Gené i la Montserrat Vilardosa les podem qualificar de referents, perquè són referents en rodals més o menys grans, no? I tenen una certa capacitat d'influència en l'entorn en el qual es mouen, no? Però més que parlar jo d'elles, no? Perquè avui parlarem de... gràcies a aquestes tres dones parlarem, diguéssim, de aquesta mirada de la dona amb el tema del medi ambient, començaran que elles mateixes ens expliquin una mica qui són i què fan, no? Montse Tena és activista ecologista, és membre de la plataforma Alternativa a l'Abocador de Cruïlles i està, diguéssim, a dos peus entre la Bisbal i Sant Feliu de Guíxols. Per tant, diguéssim, data d'avui, malgrat ella és barcelonina, està per la zona de Girona. Montse, què ens pots dir d'això, una mica, una pinzellada ràpida, d'aquesta, què és això de la plataforma Alternativa a l'Abocador de Cruïlles i quina feina hi feu aquí?
Doncs, bueno, primer de tot hauríem de parlar una mica del que és l'abocador de Vaca Morta. I, sobretot, parlar de Vaca Morta, no? Que Vaca Morta és el nom on estan les terreres, on s'esteu l'argila per fer la ceràmica de la Bisbal. O sigui, aquesta zona es diu Terreres de Vaca Morta. A més, aquestes argileres, a còpia d'anar extraient l'argila, van generant uns grans clots, ¿vale? Avui en dia ja no hi ha gaires argileres actives, però des dels anys 40 que es va iniciar, doncs, s'han recuperat com 18 clots que després del procés de reblir-les una altra vegada amb les terres que no eren argila, han deixat anar unes llacunes i uns estanyols. Per tant, les Terres de Vaca Morta també són una zona humida que té molta importància ecològica, no? Perquè té molt, molt... Hi viuen molt
Montse, animals. Montse, però escolta una cosa. Què passa amb, sí, aquestes llacunes? Què tiren, sí, a dintre? Per què hi ha aquí un, sí, problema greu ambiental?
Sí, o sigui, en aquestes llacunes, l'any 2000 es va imposar a dit un abocador. És a dir, a més es va posar a sobre de dues llacunes que es van buidar. ¿Vale? I això va ser l'any 2000, que la gent, els veïns i els amants d'aquestes terreres, doncs ens vam organitzar i vam fer la plataforma alternativa a l'abocador de Cruïlles.
Però aquesta, diguéssim, situació, perquè la gent que no sap, sí, de què va això a situir, sí, ràpidament, a data, sí, d'avui està en mans judicials i en un llarg...
Sí.
Plates, no?
Sí, o sigui, el 2000 nosaltres vam començar la lluita, vam fer un contenciós, el vam guanyar el 2003, van tornar a obrir, vam fer un altre contenciós, i el 2014 es va tancar. Però no només es va tancar, sinó que l'ordre d'exercit és tancar, buidar i restaurar. ¿Vale? Per tant, avui ja passen 10 anys des que es va tancar, que estem esperant que buidin de debò, perquè només han fet una prova pilot de 20.000 tones i n'han de treure 4 milions de tones.
I qui ho ha de fer, Montse? Perquè la gent també se situï. Sí. Qui ho ha de fer? Qui és l'administració responsable?
L'administració.
Però qui, concretament?
Sí. O sigui, concretament, doncs, l'Agència de Residus de Catalunya.
D'acord. Això comença, ve de lluny, no? I comença, si no tinc mal entès, quan ja hi havia el Josep Maria Tost o quan comença?
No, comença abans, vale? Comença amb el Felip Puig. O sigui, a veure, comença amb el govern de Convergència i Unió, del poble en qüestió, de Cruïlles, vale? Que era de Convergència i Unió, d'acord? I llavors, doncs, allà es va fer aquest abocador, perquè l'alcalde va donar permís, va dir que era una zona... a més va enganyar a tothom perquè va dir que seria un abocador de runes i allà de runes ni una, no? Des del minut 1, abocadors industrials de tipus 1 i 2. Però el greu, i per això vam guanyar totes les sentències, és que ho van posar a 400 metres on viu la gent, quan havia d'estar a més de 2.000 metres, val? Per tant, per postres, que ho van plantar enmig d'una zona humida, que és il·legal, ho van posar al costat d'on viu la gent. i per això vam guanyar, i per això vam guanyar tota la sentència.
Montse, una cosa, per tant, la gent jo crec que s'ha quedat molt bé ja amb aquesta pinzellada que has fet, una llarga lluita ecologista, no?, aquí al darrere, que finalment la guanya, i la guanya, diguéssim, contra l'administració responsable de la gestió de residus...
contra
els dos,
contra l'empresa.
Contra l'administració catalana, en aquest cas, que és la que a data d'avui ha de donar compliment a aquesta sentència judicial, no?
Sí.
Molt bé, anem per una altra.
Vale.
Mercè, la Mercè Gené, empresària, especialista en informació, comunicació i educació ambiental, i viu a Sant Jaume dels Domenys, per tant, a la zona del Baix Penedès, i té una empresa que es diu El Garrofer. Mercè, què feu aquí al Garrofer? I quines coses, diguéssim, en relació amb el medi ambient desenvolupes amb el dia en dia?
Nosaltres, bueno, tenim una... Des del 2016 que tenim l'empresa en funcionament i ens dediquem, doncs, a fer, sobretot, el que són campanyes d'educació ambiental relacionades, doncs, amb implantació de nous models de recollida selectiva, si es fan renaturalització d'espais, doncs, donar a conèixer a la gent el motiu pel qual es fa i quines mesures s'han de tenir en compte per, doncs, ajudar que el procés funcioni. També fem campanyes sobre zones de baixes emissions. Tot allò vinculat al medi ambient que cal ser explicat a la ciutadania perquè ho entengui i pugui respectar.
Sí, sí, en aquest cas, diguéssim, ho fas des del món de l'empresa, no?, fent, assumint en riscos, no?, per fer avançar el medi ambient, però des del món de l'empresa.
Sí, correcte, perquè, bueno, tot el que és així, tractar amb ciutadania té bueno, exposa, diguéssim, el que és la societat i a tot el ventall, diguéssim, i sí, hi ha qui accepta i agraeix que es facin aquestes mesures i hi ha qui no, i és exigent i dur moltes vegades de tirar endavant.
Molt bé, per tant, tenim una altra mirada del món ambiental, des d'aquest cas, des del món de l'empresa, i no des de qualsevol mirada, sinó des de la mirada de l'educació i informació ambiental, no?, que és una eina que ha d'ajudar a fer els canvis que són necessaris, no? Una altra dona és la Montserrat Vilardosa. En aquest cas, la seva mirada, no?, està molt centrada, no exclusivament, en la visió social de l'ecologisme i les lluites de classes. És d'Esparreguera i, per tant, de la zona del Baix Llobregat, no? Tres mirades molt diferents, perquè una de Girona, Baix Llobregat, i l'altra del Baix Penedès. Montserrat Vilardosa, en aquest cas, aquest accent de visió social en l'ecologisme, per què? Per què li poses aquí l'accent?
Bé, hola, bona tarda. Primer, sobretot, un referent. A mi el meu únic referent, el primer que vaig tenir com a món ecologista i que justament era una dona, la Rachel Carson, que va escriure el llibre Primavera Silenciosa, que va acabar amb el DDT. Jo crec que és importantíssima aquesta senyora i no, a vegades ho enfoquem molt en la cura dels animals i en realitat aquesta persona, doncs, va ser una ecòloga importantíssima de la primera meitat del segle XX. En el meu cas, doncs, jo soc política i per tant, doncs, tinc moltes dualitats en aquest sentit en el món de l'ecologisme, però en el que a mi m'interessa per formació i ha estat, doncs, la gestió dels residus en les grans conurbacions urbanes, perquè realment en el cas de la gestió ambiental, la part més bucòlica el que provoca són unes desigualtats socials molt importants per una qüestió de, fins i tot de costos, no? Aleshores, doncs, aquests temes sempre, si més no, com ho debatem a casa nostra, diguem, és sempre tenint present, doncs, la lluita de classes, les conurbacions urbanes, la impossibilitat de fer segons quines actuacions en segons quins punts i com, de quina manera caminem cap allà on hauríem de caminar sense amb el poder que tenim, perquè també això és una d'aquelles realitats en les que has de treballar cada dia.
Molt bé, llavors, per començar, i a partir d'aquí anirem fent una conversa oberta, no?, per posar qüestions sobre la taula, us vaig proposar que us penséssiu dos problemes ambientals greus que té Catalunya cadascuna de vosaltres, no? Anem a veure quins heu escollit i si coincidiu o no, o hi ha discrepància. En aquest cas, comencem al revés. Montserrat Vilardosa, quins són els dos problemes ambientals que consideres més greus a data d'avui a Catalunya?
Bé, el número 1, com he dit, la gestió dels residus, sobretot a les àrees urbanes, perquè doncs, és la impossibilitat de caminar cap a un sistema més funcional, més mediambientalment sostenible, i sobretot perquè no es fa el tractament a principi de la canonada, sinó al final, no es tracta la indústria al respecte, i després la contaminació dels aquífers. Això és un drama de proporcions majúscules que, com que el tenim sota els peus, no el veiem, i és un dels problemes més greus que ara mateix d'aquest país.
Molt bé, Mercè Gené, i per tu quins són els dos problemes?
Per mi, doncs, una de les problemàtiques, com que ara potser no està a l'ordre del dia, però que ho ha estat, és l'escassetat hídrica, el que és la sequera que tenim, i que ara doncs estem en un bon moment, però el canvi climàtic el que fa és que cada vegada tinguem menys precipitació, i per tant això té afectacions a nivell de disponibilitat hídrica, i és una cosa que crec que és preocupant. També hi ha el que és la pèrdua de biodiversitat, i volia afegir una més que per mi també és important, que és el tema de la transició energètica, no? De que es faci de forma participada i no segueixin amb els oligopolis de sempre.
Molt bé, ja t'has escapat una mica, ja has posat tres, però bé. I la Montse Tena, quins són els seus dos problemes principals?
Doncs, bueno, per mi seria també, coincideixo amb el dels residus, potser perquè és el que hi estic més ficada, no? I veig que n'hi ha, és una problemàtica que va en augment, perquè en comptes d'anar-se a reduir, van augmentant, i allò famós de les tres R's encara seria vigent i ningú en fa cas. I aleshores això és molt greu, i per això tenim abocadors, i per això tenim incineradores, i per això plantes de biogàs, i per això, etcètera, etcètera, ¿vale? I l'altra seria la destrucció del medi natural amb la pressió urbanística a causa del turisme. A mi això també m'afecta directament, perquè jo estic visquent a Sant Feliu de Guíxols, la Costa Brava. Bueno, m'ha afectat de sempre, eh? Però ara, en particular, és molt, molt greu. Sí.
Molt bé, doncs res, hem posat uns quants problemes sobre la taula, anem a entrar una mica, i a partir d'aquí serà una mica, diguéssim, demaneu pas, perquè no us veiem. Vosaltres esteu telefònicament, nosaltres estem a l'estudi, i per tant, si voleu dir alguna cosa, pues, vosaltres mateixes demaneu pas i entreu a la conversa. Bé, de tots aquests problemes que s'han posat sobre la taula, amb aquesta mirada d'aquestes tres dones, no?, tenim, podem començar per un que de fet relliga moltes coses, que és el tema dels residus, no solament el tema de la prevenció, sinó que també està relacionat, i molt, perquè aquí s'ha posat coses com el biogàs i altres coses sobre la taula, no?, amb el tema de la transició energètica. A vegades hi ha uns encavalcaments, evidentment en medi ambient s'encavalquen els temes, no?, i hi ha espais que són complementaris. Per tant, el món dels residus coincidiu que és un tema que és preocupant. Què s'hi pot fer aquí? Perquè més enllà de fer campanyes, diguéssim, per què no s'augmenten els nivells de recollida selectiva de manera important a casa nostra? Per què es continuen produint tants i tants residus d'una manera que no hi ha prou esforços en prevenció? Quines són les vostres, diguéssim, mirades al respecte d'aquest problema greu que tenim a casa nostra? Qui comença?
Si em permeteu, jo tinc una teoria molt meva, no? Soc la Montserrat Viladosa, del Baix Llobregat. En el cas, doncs, aquí hi ha un cavalco amb el problema polític i la qüestió dels metabolismes marxistes, no? Estem en un context capitalista, una mica aquella sensació del principi d'incertesa, no? De que és difícil veure't quan estàs ficat a dins, no? I aleshores, doncs, quan mirem sempre des del nostre biaix, i llavors, doncs, esclar, doncs, el problema dels residus és que deriva d'un model capitalista de societat que necessita justament crear tot aquest paradigma, no?, que vivim, i per tant, doncs, és molt difícil sortir-se'n, perquè en realitat la gestió dels residus la porten els mateixos que els generen, que són la indústria. Per tant, doncs, aquí estem en un atzucac, i és l'administració la que hauria de fer el cop de cap, el que parla de segle, si manen els que manen, difícilment arribarem on hem d'arribar.
Això, Mercè, estàs d'acord amb això, que manen els que manen, no arribarem a resoldre res? És a dir, perquè sempre mana algú, i per tant algú ha de fer alguna cosa, i aquest algú potser no fa la feina que ha de fer. Tu, que et mous en aquest camp, com ho veus, això de manen els que manen?
jo veig, bueno, coincideixo bastant que és un tema sistèmic, que el model econòmic actual no, vull dir, no funciona en tant que ens fa mal, i que crec que, clar, aquí també hi ha... Sí, s'està intervenint molt a nivell de ciutadania, no?, d'usuari final del servei, perquè recicli, ho faci bé, però, per exemple, no?, a tot el que és els productors, no?, i per exemple, les empreses, no?, que generen tots els envasos i els embalatges, no?, doncs hi ha un lobby de pressió que fa que determinades mesures que podrien contribuir a reduir, no?, o seguir treballant en matèria de residus i no només apel·lant a la ciutadania, puguin funcionar. Jo crec que és un tema de sistema i sí que de lobbies, de pressió i de poders que fan que no desencallin mesures que serien més efectives.
Fixeu-vos una cosa, per qui no ho sàpiga, la Montserrat Vilardosa viu a prop d'una instal·lació de tractament de residus molt gran, que està a Hostalets de Pierola, d'acord, i que ara se li diu planta de triatge, no sé com quin nom exactament fan servir, però de fet és un abocador immens que s'ha anat, diguéssim, ampliant progressivament. Montse, coincideixes amb això tu o tens una mirada diferent? És a dir, de moment, elles dues coincideixen amb el model econòmic.
Amb el model econòmic, i després també que actualment no se segueixen les directrius europees, perquè el model econòmic no només és d'aquí, sinó de tot el món, no? Model europeu, model mundial, model internacional, no? Doncs aleshores, doncs, les directrius europees, que és el més proper que tenim nosaltres, recomanen, no?, que s'ha de reduir, s'han de reduir els envasos. Per tant, això no interessa, aquí no interessa, altres llocs d'Europa potser interessa més. O sigui, reduir i després fer una valorització material, és a dir, reciclar i reutilitzar. Això és el que s'hauria de fer i no es fa. Al contrari, cada vegada hi ha més residus, cada vegada més, i el que es fa campanya de la valorització energètica, és a dir, valorització energètica per no reduir-los, doncs fem-los servir per altres coses, com per exemple, doncs, per produir metà, per produir hidrogen. Llavors, doncs, tot això és ni més ni menys que l'incineració, i l'incineració dona molta contaminació, val? I això està, d'alguna manera, les directrius europees no ho recolzen.
Bé,
tant,
fixeu-vos una...
Hi ha un greu problema.
Fixeu-vos una cosa, sí, molt interessant, perquè amb unes mirades, diguéssim, de dones, hem arribat en pocs minuts, i hem arribat de manera accelerada, a qüestionar el model econòmic, cosa que a vegades, diguéssim, amb altres fòrums no s'hi posa l'accent i s'està posant més l'accent amb això, amb el ciutadà, que se li posa molt, es culpabilitza el ciutadà, es dediquen pocs esforços a les empreses, i vosaltres tres coincidiu amb el tema del model econòmic. Fixeu-vos que també ho esteu posant coses molt importants sobre la taula. No sé si ho sabeu, però es parla de l'hidrogen. Nosaltres estem en un lloc que es volia fer la vall de l'hidrogen, diguem-ne, no?
Es vol fer, eh?
Es vol fer encara, no? I per tant, aquí tenim matèries. Suposo que sabeu que estem a Tarragona Ràdio, no? I que a aquesta zona hi ha la petroquímica de Tarragona, una de les petroquímiques més grans, diguéssim, de Catalunya i d'Europa. Bé, què fem amb el model econòmic? Com el canviem? O què hauríem de fer per fer les coses diferents? No sé, bé, qui s'anima?
Vale, jo voldria dir una cosa abans que se me'n vagi del cap, perdoneu, eh? Jo penso que som molt poca pedagogia, vale? O sigui, per la tele no se'n fa gens. Aleshores, la gent no és tonta. La gent, si pogués, si fos assequible anar a una gran superfície i comprar menjar granel, vale? I comprar amb envasos retornables, la gent no és tonta, vale? I si a més a més se'ls donés un incentiu pels envasos que retornes, la gent ho faria. O sigui, això no interessa, doncs, perquè hi ha els productors dels envasos, vale? Els productors dels envasos que d'alguna manera manen a l'administració.
Vale, però Montse, acabes de posar sobre la taula una altra cosa, el sistema de devolució, vale, dipòsit i retorn, el famós SDDR, no?
Sí, exacte, sí.
Bé, jo, si em permeteu, volia fer un apunt una miqueta amb visió més global, i entenc que ens preocupa a tots i a totes el que ens passa a Catalunya, el que vivim de prop a casa nostra, no? I a fruit d'això, doncs, justament, són les plataformes ciutadanes, plataformes en defensa del medi ambient o plataformes creades arran d'un conflicte ambiental, ja siguin els abocadors, extractives, fins i tot a nivell energètic, a nivell allò que alguna de vosaltres deia de la transició energètica. Efectivament, la transició energètica ha de seguir un model. Si aquest model no és el correcte, apareixen associats uns impactes ambientals amb aquest model. Llavors el que estem guanyant per un costat ho perdem per l'altre. Jo volia donar una visió una mica més global, perquè ens omplim molt la boca, i jo entenc que ho hem de fer així, perquè és allò on vivim, de les directrius europees. Però per la meva experiència personal, i ja porto uns anys amb aquests temes, com sap el Toni, jo moltes vegades poso en dubte que el model que es vol aplicar des d'Europa sigui un model eficient, sigui un model intel·ligent, sigui un model assequible per a tota la ciutadania. Perquè tendim, com a europeus, a fer polítiques elitistes, polítiques que poden funcionar molt bé. Ara posaré un exemple, que no se m'enfadi ningú, però poden funcionar molt bé a Sant Cugat del Vallès, però te'n vas a la Llagosta, te'n vas a Santa Perpètua, te'n vas a Badalona. És a dir, són diferents tipologies de conurbacions urbanes. Depèn també d'això, de la proximitat que tinguin amb un centre de tractament de residus, sigui triatge, sigui abocador, etc. No? Llavors te'n vas a altres països del tercer món i veus que el que aquí tenim com a problema, allà ho tenen com el dia a dia. És a dir, veure una muntanya de residus en un suburbi de la Índia, de Filipines, d'Indonèsia, és el pa nostre de cada dia. Ningú s'escandalitza per tenir muntanyes i muntanyes de residus, ja siguin plàstics, ja siguin d'altra tipologia. Tenen els rius ja no contaminats, és que ja no hi ha ni vida en alguns rius. Llavors, clar, ens mirem a Europa i pensem que ho estem fent tot molt bé, però hem de ser conscients també que a nivell global les mesures també han de ser globals. És a dir, no podem ser la cirereta del pastís a Europa i que a la Xina, a la Índia, a Pakistan, a Bangladesh, doncs estiguin destrossant absolutament tot, no?
Què en penseu d'això? A veure, què en penseu d'això? Perquè és molt provocatiu. Jo ja sap el Joan Ramon que discrepo d'això i després ja diré la meva. Però vosaltres què en penseu?
Jo, si voleu, estiro la piscina sobre la Mercè. En relació a les directives europees, jo parlo per experiència de les diferents campanyes que anem fent, sobretot en matèria de residus, que els sistemes que es proposen realment, vull dir, que tenen un resultat, vull dir, que és palpable, i és veritat que en funció de la tipologia urbanística o l'arrelament de la ciutadania al lloc on viu, hi ha uns resultats o uns altres, però sí que és veritat que aplicant els sistemes que demana la directiva hi ha resultats que van a millor, ¿vale? Que és insuficient, clarament, i que cal actuar en altres àmbits i tenint en compte, doncs, anar més enllà del que és la directiva europea, d'acord? Però jo crec que pel que he anat experimentant com amb la meva activitat econòmica és que realment tenen resultats i que són afectats.
Sí, Mercè, en el teu cas, suposo que una cosa que feu habitualment, i que en aquest cas en positiu, no, és incorporar de manera planera, diguéssim, aquest element europeu, perquè tothom entengui que estem en un marc, no, internacional, i que les coses que es fan, no sé, a Sant Jaume dels Domenys, les que es fan, com deia ella, a la Llagosta, a Tarragona, on sigui, encaixen amb aquest marc global que és el marc de referència europeu, no?
Sí, i també s'explica una mica el context del per què s'apliquen aquestes directives, no? En el cas dels residus, doncs el foment de l'economia, perquè extreure recursos del medi és més costós energèticament, etcètera.
Vale, llavors, Montse, les Montses en plural, com ho veieu això vosaltres? Discrepeu? Esteu d'acord?
No, jo estic d'acord, Perdó.
Montse Vilardosa, va.
Sí. No, a veure, jo he viatjat una mica pel món, a l'Àsia i a l'Àfrica i tal, i al Sud-amèrica, i aquestes piles de residus les he vistes. I també sabem que, per exemple, indústries d'aquí compren pobles sencers, per exemple, a Corea o a Vietnam o a Filipines per externalitzar la seva part de producció més insostenible, des de pelleteres o papereres de la zona de la noia fins a qualsevol altra d'aquestes produccions, o sabem tots el que fan els holandesos a l'Àfrica i amb els diamants i tota la matxacada que fan amb el poble dels Puigmans. Vull dir que llavors estem en un món en el que el primer món té unes fites de CO2, d'ecologisme i què fa? Externalitza els residus cap a una altra banda. És aquell diàleg nord-sud que sempre n'hi ha un que perd, perquè el capitalisme necessita això, necessita sempre que hi hagi un esclau perquè la llibertat sigui la d'un, no la de tots. I aquí és on realment la vergonya per nosaltres és majúscula. El que passa que, clar, quan tu vas al supermercat diguem, del Mercadona, per dir-ne un de baix, de gent de treballadors, de baix nivell econòmic i tal, explica'ls i amb ells això. Aquest és el problema que tenim, no? Que no tenim la capacitat d'abastir la població que tenim a baix preu.
Ja tema. Montse Tena, com ho veus això tu?
Sí, pues mira, jo ho veig, o sigui, tot el que estàs dient ho entenc molt bé, però per exemple, quan te'n vas al Mercadona, jo quan me'n vaig al Mercadona vaig amb la meva fiambrereta i els hi dic, bueno, al Mercadona no hi vaig mai, perquè és que a mi aquests súpers no són fan de la meva devoció, no? Però alguna vegada tinc que anar amb algun. Doncs jo vaig a la meva fiambrereta i els hi dic, jo poso'm el peix aquí, i em diuen, no, això no pot ser, sí que pot ser, sí que hi ha lleis que recomanen això, encara que no estan escrites segurament i no són obligatòries, però existeix, no? Jo faig la meva campanya i després intento anar a comprar llocs que pugui comprar pues, a granel, no? O sigui, la fruita, la verdura, la llet la compro en botelles de vidre, en retornables, l'aigua la compro en garrafes d'aigua, tot això m'ha costat el meu, perquè ja porto 25 anys lluitant contra un abocador. És a dir, és molt, 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 te dona molt d'impuls quan tens un abocador al costat de casa, això us ho asseguro. I aleshores jo penso que les campanyes que es puguin fer pedagògiques també se'ls hauria de dir a la gent, heu de pensar que aquest esforç l'heu de fer, doncs perquè no, perquè heu de pensar que si no hi haurà gent que li tocarà un abocador, un incinerador, una planta de biogàs, una mica de solidaritat, això també estaria...
Una cosa, i per posar-hi una mica més d'allò de llenya, diguéssim, en tota aquesta història, no fa gaire, diguéssim, això que estava dient el Joan Ramon, que si a la Indonèsia caminen sobre residus, això també passava a casa nostra, d'acord? També caminàvem, literalment, sobre muntanyes de residus. Sí, només us he de recordar la pràctica municipal que hi havia fa uns anys enrere, unes dècades enrere, en les quals es feia un clot, es tirava totes les escombraries allà, això ho han fet tots els municipis de Catalunya, sense excepció, i anava algú i li fotia foc. No? I aquesta és la pràctica, diguéssim, de gestió de residus catalana, fins que, diguéssim, en aquest cas, un tal Vilalti va començar a posar ordre, d'acord?
Si em permets un apunt... ja quasi que marxaré d'aquí pocs minuts, hi ha un antic ofici que pràcticament s'ha perdut, que és l'ofici de drapaire, que segurament recordareu els que ja tenim una edat. Els drapaires antigament eren els recicladors purs i durs de totes aquestes matèries que a l'àmbit urbà, sobretot a l'àmbit urbà, doncs podien tenir un segon ús. Parlem de metalls, parlem de vidres. Antigament també recordareu que hi havia el sistema de devolució d'envasos. Jo quan era petit recordo portar els envasos a la botiga i te donaven o un altre producte sense pagar l'envàs o et donaven l'equivalent en cèntims, en pessetes d'aquella època, no? I jo crec que hem d'anar per aquí una mica, perquè de vegades el model del que parlem molt sovint, Toni, i convidades, és un model que ens ve d'Europa, que en alguns països europeus, especialment països rics, països del nord d'Europa, que tenen una altra manera de pensar, de viure, potser tenen més integrat el seu ADN com s'ha de reciclar, com s'ha de ser cívic, com s'ha de seguir la normativa ambiental. I com a cultura mediterrània, pequem una mica doncs, de fer les coses a la nostra manera. I jo crec que aquesta és, per lligar amb el que deia al principi, no? Aquesta manca de referents i aquesta generació perduda, aquesta generació pràcticament en 100 anys ens estem quedant sense... Quan parlo referents, això que comentàveu, crec que era la Montse, la Rachel Carson... Efectivament, també me sortia amb una part de la conversa que vaig tenir amb el ChatGPT, però no la va posar com a referent, va preferir posar unes altres, no? Llavors, clar, ens fa falta, avui dia, persones, siguin dones, siguin homes, que puguin donar la cara. Clar, jo ara m'ha vingut al cap aquell altre referent que tinc en ment, que us deia britànic, és el David Attenborough, que és un senyor, crec que és biòleg, que també ha dedicat tota la seva vida, com va fer el Jacques Cousteau, a explicar, a divulgar, a donar a conèixer el que ens envolta, perquè és la millor manera de fer polítiques, és informar, és divulgar, és entendre que el que tenim és molt valuós, i a vegades no som conscients d'aquest valor de tot allò que ens envolta a nivell ambiental, a nivell de contaminació. Un aire net, això és impagable. Una aigua que no tingui nitrats, això és impagable. I estem regalant això a empreses embotelladores del Montseny, per dir alguna cosa, no? Llavors, jo crec que les polítiques han d'anar evolucionant cap aquí, no? Cap a buscar solucions efectives, solucions reals per a persones reals.
Aprofito això per obrir un altre tema. Aquí a la ràdio sabeu que disposar d'una hora és un plaer, però aquesta hora també passa ràpida i ens queden un quart d'hora, però per posar altres elements de reflexió sobre el model i tot plegat, no? I el model capitalista, etc. Jo, de manera reiterada, i el Joan Ramon ja ho sap, poso sobre la taula que Catalunya en general, no? Tenim números rodons, un 25% de la societat catalana que és pobra, i un altre 25% que si té un esternut cau cap al costat pobre i no pot fer front a una despesa sobrevinguda. Estem parlant de 50% de la societat catalana, és a dir, si són 8 milions de persones, quasi 4 milions de persones es podrien trobar amb aquest atzucat, no? I una altra cosa important és el tema de que, malgrat això potser a algú no li agradi, jo considero que Catalunya és un país pobre, com a pobre, no? I per tant, els països pobres es poden permetre el luxe de llançar tots a la muntanya de recursos que tenen, diguéssim, i transformar-les en residus? Té sentit, diguéssim, tota la gestió de residus que es fa quan el país és molt pobre i ha d'aprofitar totes les matèries primeres que es tiren, diguéssim, a la baba bla i no són reciclades? No sé, com ho veieu tot això?
Vale, doncs mira, jo te diria una cosa molt de pressa, i és que els que tindrien que pagar la generació dels residus que fabriquen són els productors, vale? I no els ciutadans com nosaltres. Nosaltres només hauríem de ser responsables de fer l'orgànica ben feta i després posar el vidre en el vidre, el paper en el paper, els envasos en els envasos, o encara millor, per mi, el residu mínim, però ara no parlarem d'això. Vale. Aleshores, aquí qui ho tindria que pagar és el que s'està forrant fent més residus del compte, i a més residus que per postres no es poden ni reutilitzar ni reciclar i que són dolents pel medi ambient i que han d'anar a l'incineradora. Aquests són els que ho haurien de pagar.
Molt bé.
No els ciutadans.
Simplement per la gent que ens escolta, el residu mínim és una experiència de gestió de residus que es va posar al voltant de, diguéssim, Molins de Rei, per entendre'ns, i que ara, diguéssim, està en risc de que es pugui perdre. D'acord? Mm-hmm. En tot cas, un altre dia parlarem abastament d'aquesta problemàtica. No sé, Montserrat, Vilardosa i Mercè, com veieu tot aquest tema, diguéssim, que estan posant sobre la taula?
El que jo a vegades tinc allà una mica d'històries mentals, no? Perquè m'imagino posar-me, saps, davant de totes les queixes d'un supermercat, i m'imagino que de cop i volta tinc una vareta màgica que feia desaparèixer els plàstics, i m'imagino tot el suavitzant barrejant-se amb els dònuts, i aquella sensació que hi ha de que realment és la indústria la que ens domina, i per tant, doncs, a nivell de conscienciació social, l'ecologisme ha quedat molt reduït a l'anècdota, a l'animalisme i a l'anècdota, però no s'ha fet el treball de base en el que són les grans conurbacions urbanes. Abans jo recordo quan era petita que el meu pare als anys 60 va anar a França a veure una cosa que en deien vídeos, que venien els americans, que ensenyaven com fer supermercats, que la meva mare va posar el primer supermercat del nostre poble, no? I llavors, doncs, clar, era l'inici de cap on caminàvem amb el desenvolupisme i tot això, i ara volem recular una cosa que portem 70 anys implementant. És molt difícil, perquè a més apel·la al consumisme, apel·la a la satisfacció immediata, apel·la a l'egoisme innat, perquè el capitalisme necessita això, justament, no? Llavors, doncs, es fan moltes directives. Jo potser perquè soc polític des de fa molts anys, i, bueno, molts anys no, des del 2017 en aquest cas, però des del 2007, ho dic malament. Doncs en qualsevol dels casos, 2007. La sensació que tinc és d'estar remant sempre contra corrent i de tot i que sóc regidora de Medi Ambient i tot això, però sempre remo contracorrent i tinc la sensació que no em moc de lloc, saps? Allò que vas remant i dius, ostres, i sempre veig el mateix paisatge. Per què? Perquè la directiva europea ja surt amb la seva moratòria, perquè la indústria pressiona, perquè no tenim lleis de lobby, ja és tanta la varietat de és el prisma, és tan complex que quan toques una cara es mouen totes, que es fa difícil. No soc pessimista, però com a mínim s'ha de ser realista en aquest cas.
Molt bé, i tu, Mercè?
Jo parlo més com per la part que, bueno, que encara n'hem parlat i que ens hi anem trobant també a nivell de campanyes, que el tema, o sigui, hi ha tanta desinformació i estem tan aïllats, tan individualitzats i tan en el nostre propi algoritme que el que puguis aportar d'informació que sigui relacionada, ja sigui a nivell econòmic, a nivell dels beneficis de reduir els residus, no, en segons quins sectors cada vegada és més difícil d'arribar. I això és un tema que nosaltres últimament fent campanyes ens hi trobem constantment, que sí que tens un sector de població molt, molt conscienciat i molt que aprova i que està d'acord amb el que es planteja, però tens un altre sector polaritzat que no et vol ni sentir parlar, que està en el seu món, que no té consciència ni de quin és el seu, no, no, el seu nivell econòmic, ni vull dir que a nivell de societat i a nivell de consciència ambiental o econòmica mateixa hi ha molta gent que està perduda, molt perduda, i és molt difícil d'arribar a aquesta gent i fer que hi hagi un canvi dins seu, no? que puguin com sensibilitzar-se cap aquí.
Molt bé.
Nosaltres està sent un repte, va?
No, un repte immens. Fixeu-vos que portem parlant de medi ambient i estem fent una cosa que és bueno, positiu, i a dir que poca gent ho fa, i avui ha estat en positiu aquesta idea de relacionar medi ambient i economia, o economia i medi ambient, no? Com un binomi, no?, que forma part de la mateixa cosa, de la mateixa realitat, i que sovint, no?, l'economia li passa per sobre al medi ambient, no? Bé, estem a punt d'acabar.
5 minuts.
Ens queden 5 minuts, si no ens tallen el micro i s'ha acabat aquí. Això és així de radical aquí a Tarragona.
Exacte.
A Tarragona Ràdio.
És així.
Llavors, feu alguna última idea que vulgueu llançar, cadascuna de vosaltres. No sé, comencem per exemple per la Montse Tena. Alguna última idea?
Vale, doncs bueno, a mi també m'hagués agradat parlar de que me preocupa molt la causa de la pressió urbanística en el turisme que implica la destrucció del medi ambient. Només dir una paraula, no? Lo de la sostenibilitat ambiental, és a dir, no podem consumir nosaltres el que després no hi haurà pels que vinguin després. Això per mi és important en tots els aspectes mediambientals.
Molt bé, sí. Molt bé, estat allà, és un mèrit, has estat amb una síntesi absoluta, perquè no la coneixeu, però és capaç d'estar parlant 4 hores seguides d'una cosa, i avui està fent una contenció. Bé,
home,
ben fet, Montse.
Escoltant i aprenent.
Montse, Mercè, una última idea?
Sí, jo apel·lo a altres models econòmics que ja existeixen, com és l'economia social i solidària, que és una manera de fer economia que té en compte, doncs, les persones i el medi ambient i no el lucre en si mateix.
Molt bé. I per a Montse Vilardosa, una última idea?
Bé, jo me'n tinc tantes que no acabaríem mai, però bé, ja que hem començat amb referents, vull acabar amb un altre, amb el més últim, diguem, que és els llibres d'en Kohei Saito, que parla de comunisme decreixentista i de l'antropocè, doncs el decreixentisme d'antropocè, que és sa mare, i de com, d'alguna manera, via política s'ha de reflexionar i també, i no només donar peu a la indústria.
Molt bé, perquè tornem... Finalment han aparegut coses en positiu, com el tema del decreixement, un tema molt vinculat i que pensava que no es posaria sobre la taula, el tema de l'economia social i solidària, que també és una manera d'entendre l'economia d'una manera diferent, i després una altra cosa que és òbvia amb aquests temes, no? La mirada entre generacions, no?, que heu posat sobre la taula. Per tant, home, jo crec que avui ha estat una conversa enriquidora i sobretot feta amb la mirada de tres dones, com he dit al principi, tres dones que porten temps fent coses pel medi ambient des de mirades diferents i des d'estratègies diferents, però que a l'hora de posar coses en comú, Déu-n'hi-do on hem anat a parar, i això podíem estar fent una conversa llarga amb aquestes últimes coses que heu posat sobre la taula. Per acabar, Marina, vols afegir tu alguna cosa?
No, m'ha semblat tot molt interessant, també l'inici del Joan Ramon Mendo, que ja ha hagut de marxa, que si no perdia l'autobús, moltes gràcies una setmana més a en Joan Ramon Mendo, que no li hem pogut dir perquè estàvem aquí parlant. No sé si teniu res més a dir.
No sé, ja dic, aquí l'important d'avui era donar-se en compte de que fa falta, diguéssim, espais de diàleg, no? Que fa falta marcs comuns. Uns marcs comuns són el tema de del marc europeu. Evidentment, Europa també forma part d'un món, no? Però també és important aquest marc europeu perquè, com a mínim, amb moltes dificultats, no?, es va avançant. Si parléssim de política internacional ambiental, la Unió Europea és un actor important en política ambiental internacional, eh? I més com països ara com la Xina i països com Estats Units, bàsicament per les persones que en aquests moments ho estan liderant tot això, no? Més que defensar el medi ambient, sembla que el vull importar pedregar, no?
Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies a la Montse, a la Mercè i a la Montserrat per estar aquesta tarda aquí amb nosaltres, a totes tres.
Bona tarda. Vale,
gràcies a vosaltres.
I moltes gràcies una setmana més a tu, Toni. Ens veiem d'aquí 15 dies, sí, serà l'últim programa abans de festes.
Exacte, abans del qui de l'any.
Exacte, moltes gràcies, Toni. Però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal. Si el mar és l'home, jo sóc el mar. Vull que les onades i les parts siguin el far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobi no sigui perquè ha de passar. I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dimecres 3 de desembre del 2025. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, aquí a Ronda Mar. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Es que trobes llocs on partir pots tornar a ser tu. Ja no faig el mort sempre viscut. Potser a deriva, però mai del tot perdut. Si el mar és l'home, jo sóc el mar. Vull que les onades i les parts siguin el far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobi no sigui perquè ha de passar.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard, va dir. No agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar, que al pis hi tinc un quarto express per convidats.
I et deixo aquí sobre un pobre llit, perquè ara no, però després fot rasca. Ja veuràs. No vols aigua, tu mateix pots fer com si fossis a casa.
La manera com va dir bona nit i va picar l'ullet era fàcilment malinterpretable. Vaig augurar una nit per la posteritat, fer un cim, fer 8.000, fer quelcom difícilment igualable. Però ja no passava res. Aquell silenci trencat pel meu somier. Potser no era el seu tipus, millor que no fer res. I amb una paret profuns impresa en blanc i negre hi havia un pòster d'en Godard. Potser ell podria dir-me per què em ballava el cap. Ai, Jean-Louis.
casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig, ella no ho vol. Després què? Després tot això acaba siguent un rotllo patatero.
Em va convidar a fumar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per